A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife.
Molt bon dia! They Can Take Away From Me, de Frank Sinatra, és la sintonia que ens acompanyarà tots els dijous a aquesta horeta a 9:45 del matí. El programa per parlar d'imatge personal, de moda, no, per parlar no només de moda. I és que una imatge val més que mil paraules, la primera impressió és el que compta. Com aquesta segur que trobaríem moltíssimes dites que ens reafirmen la importància de la feina d'un assessor d'imatge, una professió que a poc s'ha anat fent un forat al mercat, s'ha anat introduint, que cada vegada té més demanda entre les empreses, també a nivell particular, perquè d'alguna manera necessitem donar coherència a la imatge que projectem. Per tant, per entendre millor de què estem parlant, de què parlem quan parlem d'un estilista de moda, d'un assessor d'imatge i de tot aquest món que l'envolta, tenim aquí amb nosaltres i la tindrem cada 15 dies, la Vanessa Domènech. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carola.
La Vanessa és estilista, és assessora d'imatges, s'hi dedica de manera professional. A més, ho fa per empreses, ho fa per particulars. I abans que res, abans de començar amb la secció, amb aquest espai on anirem donant tips, anirem donant inputs, idees de temes relacionats amb això, anem a parlar, expliquem què és la teva feina, de què estem parlant quan parlem d'una assessora d'imatge, d'un estilista personal, perquè d'alguna manera probablement molts pensem que és la persona que et diu que t'has de posar que et queda bé, i no és només això.
Exacte. No és només això, perquè la imatge no només es basa en la roba, això és una cosa molt important que veurem avui, pel tema escollit, que després en parlarem. Però, per sort, la imatge, ho dic per sort per aquelles persones que tenen certa dificultat, no?, per trobar roba que posar-se o com combinar-la, per sort la imatge va molt més enllà i també ens fa valorar les persones o tenir aquesta primera impressió del que parlaves tu, més enllà per com parlen, com actuen, com s'asseuen, com ens saluden. Tot el que envolta la persona és un missatge complet que enviem cap a l'exterior i que fa que els altres tinguin aquesta primera impressió que tu deies.
I aquesta primera impressió és tan important? Realment és la que perdura en el temps i realment és tan difícil canviar-la, modificar-la?
A veure, l'important d'això és que sí que perdura. Això seria una mica el problema, que per donar una primera impressió tens molt pocs segons i després en aquella persona que no et coneix i et veu per primera vegada, dura un temps a la seva ment, encara que després et coneixi, vegi que aquella primera impressió era equivocada perquè et va jutjar, per exemple, doncs per això, per la roba, pel teu aspecte extern, per com vas parlar aquell dia, perquè potser estaves nerviós però tu no ets així. Aquella primera impressió li durarà una mica en la seva memòria, no?, de la primera imatge que va tenir de tu. Llavors és important assegurar-te que la primera, ja que hi posem, no?, ja que hi posem remei, que és el que farem una mica en aquesta secció, donar consells a les persones, doncs sigui bona i ja comencem amb bon peu.
Perquè de vegades a tots o ens ha pogut passar alguna vegada o coneixem algú que ens ha passat i ens ha passat a nosaltres o hem pogut tenir la impressió allò de ostres, pensava que eres més esquerpa o pensava que eres més sèria i ets molt divertida i ets molt més propera, no? Aquesta cosa de que la primera imatge, quan això ens passa molt sovint, és a dir, quan una persona rep aquest input molt sovint de molta gent que li diu caram, pensava que eres diferent, no sé què, ens hauria de fer reflexionar de que la nostra primera imatge no és coherent amb com som de veritat?
Nosaltres, els assessors d'imatge, treballem amb una cosa que es diu iconologia, d'acord? Les icones. Llavors, si una persona et sol dir que tu ets sèria, posem aquest exemple perquè això li passa molt sovint a molta gent, no? Ets bored, entre cometes, o ets sèria, i després no ho ets. Llavors, nosaltres treballem amb les icones que són, relativitzem una mica el conjunt general, no? I llavors anem pas per pas. Per exemple, nosaltres parlem de coses que ara us semblaran una mica matemàtica o tècnica sí. rara, però nosaltres parlem sempre de línies, volums, formes, colors...
Sí.
Tota la teva imatge exterior, perquè això sí que t'ho he de dir... que malgrat que la imatge no només és la roba o el que tu veus de l'aspecte extern, sí que és veritat que és el que més pesa,
uh-huh.
perquè visualment és el primer que veu una persona uh-huh. de tu. No? Llavors, totes aquestes icones, que totes són gràfiques, són línies, formes, no? el que t'he dit,
sí.
volums, colors,
sí.
tot això tu ho tens ja en la teva imatge d'aspecte extern. Eh? Després parlarem d'això, de com parla, de com actua.
Uh-huh.
Però llavors, per exemple, si tu ets una persona molt alta, molt espigada, no? amb el cos espigat, imagina't. Després, tens el cabell llarg, llis, i el portes llarg. O tens la cara o el rostre molt allargat. Totes aquestes línies verticals a mi em simulen serietat.
Uh-huh.
Em simulen inclús distància,
uh-huh.
depèn. Després, si tu hi poses més distància o més serietat amb els colors de la teva roba, perquè sols vestir de colors neutres, de colors foscos,
sí.
no portes estampats, no portes tot llis, tot neutre, encara m'estàs donant més imatge de serietat. Si tu vas sumant, llavors nosaltres el que fem als assessors d'imatge és jugar amb tot això, amb els, torno a repetir, volums, formes, colors, uh-huh. etc., per compensar. Però també t'hem de preguntar què vols, perquè potser tu a la feina sí que et va bé tenir una imatge una mica sèria, però després a la teva vida o la teva vida social, ho imagina, t'estàs buscant parella, no et va bé aquesta imatge. Llavors nosaltres modulem la teva imatge i el que els altres veuen, diem que, entre cometes, els enganyem, perquè els fem veure el que tu vols que vegin.
Doncs
una altra cosa és si tu vols veure això.
Ja ho hem vist que no estem parlant, que no és una cosa tan superficial com posar-te alguna cosa que et queda bé, sinó que anem una mica més enllà, que al final és una feina que ens afecta a tots, perquè tots donem una primera imatge, perquè al final tots pensem i ens agrada agradar, i ens agrada caure bé, i ens agrada sobretot donar la imatge del que som, no d'una altra cosa, m'imagino que això és el més important. I a més, entenc que aquesta primera imatge també pot obrir portes, és a dir, donar oportunitats o treure'n.
Exacte, sobretot, bueno, suposo que tothom està pensant en el mateix, no? en una entrevista de feina.
Per exemple.
Que sempre es fa molta importància, no? Es dona molta importància en aquesta situació, la que és una persona que normalment és la primera vegada que et veu a l'entrevista presencial i que ja li has de donar la impressió que ets un 10 per ocupar aquella posició. És molta pressió a sobre teu. Llavors, el bo de tot això, quina seria la conclusió més bona i més esperançadora? És que tot es pot modular i canviar i anar cap al camí que tu vols agafar en la teva imatge.
Doncs d'això parlarem cada dos dijous de manera quinzenal, els dijous a 9:45 aquí al matí, i avui arrenquem amb un tema que ens proposa la Vanessa, que ens ve com en ella el dit. Com puc donar una bona imatge si els altres no em veuen? Que és exactament el que ens està passant a ella i a mi en aquests moments, que no ens esteu veient, no ens
Exacte.
Estan veient, i esperem que els hi estigui arribant una bona imatge nostra. Com ho hem de fer, Vanessa?
Mira, primer partiríem de tres punts bàsics que dic jo i que diem a Iconic Imagen. Un és que la primera imatge o la imatge personal no només la transmets, com crec que ha quedat clar ara fa un moment, amb el teu aspecte físic, és a dir, amb el cos, la roba, el pentinat. Això per sort, no? Perquè hi ha algú que ja hem dit que potser té alguna dificultat amb això o té complexes, etc. Després, que la imatge personal visual és instantània, no? Això és molt bàsic i és molt, molt entenedor, perquè la primera impressió sempre és el que veus. Després ja començarà a parlar la persona, però tu a mesura que la veus arribar a venir ja estàs jutjant-la, no? Com va vestida, ui, mira, quin patinat, ui, està més grassoneta o està més prima. I després, que la imatge visual, o sigui, no al revés, la no visual, com és la que tenim ara tu i jo,
sí.
és progressiva. Això sí que és una mica més comprensiu, no? Perquè les persones et van coneixent, a veure com parla, a veure com s'expressa, a part de, bueno, sí, no m'agrada com va vestit, no? Sempre allò que és aquella veueta que tenim dintre que va jutjant a la persona, però que li deixa una mica desenvolupar la seva personalitat per jutjar-la després.
Uh-huh.
I el més important és que la finalitat principal és aconseguir comunicar-te en un sentit concret, no? És el que dèiem, tu has de saber què és el que vols que els altres vegin de tu. Això és del que partim els assessors d'imatge. Llavors, nosaltres, ara que parlarem avui de com donar una imatge personal quan els altres no ens veuen, ens estem referint a una imatge que podem donar quan estem parlant, com ara tu i jo, o quan estem o algú rep un missatge nostre escrit.
Uh-huh.
D'acord? A nivell oral, sí que ens proporciona molta immediatesa i molta proximitat al comunicar-nos
sí.
parlant, Llavors podria ser doncs, ara per la ràdio o no, o per sí. telèfon, ara estan molt de moda els missatges d'àudio de WhatsApp, àudios. No? La gent ja no vol escriure, li dona pal i envia missatges.
I hem de parar atenció en això, no? És a dir, hem de parar atenció com fem un àudio perquè depèn de com el fem, l'altre el pot rebre d'una manera o d'una altra i per tant fer-se una idea de com som nosaltres o com no ho som, sobretot si li enviem a algú que no, perquè entenc clar, si li envies al pare, a la mare o a la parella, ja et deu conèixer, ja sap per on van les coses, però clar, si li envies clar. A algú que no et coneix, amb un grup d'aquests de WhatsApp i envies un àudio que hi ha molta gent, entenc que hem de, no val no, agafar el mòbil i parlar de qualsevol manera, sinó que hem de pensar una mica.
A veure, hem de ser espontanis. El que passa és que hauríem de diferenciar dues coses sobretot. Primer, sempre a qui li estem parlant. Uh-huh. Quin grau de relació tenim amb aquella persona? Si és un familiar, si és la nostra parella, si és una persona que ens acaba de conèixer, si és algú del treball, si és un superior. Hem de pensar quin grau de familiaritat tenim amb aquesta persona. I després, això és molt fàcil, quina de les dues facetes de la meva vida estic... enviant cap enfora, professional o personal. On estic ara? A la feina, parlant de feina, encara que estigui a casa meva perquè estic potser teletreballant, sí. no? que ara està molt de moda, sí. o estic a casa meva o estic al carrer però estic parlant amb amics. Uh-huh. Clar, això s'hauria de diferenciar també.
I entenc que la veu també ha de canviar-se en funció d'això.
Mira, la veu és una cosa bastant difícil de canviar. Jo vaig llegir l'altre dia a un diari que depèn de quin idioma parles, si és que tens la sort de parlar més d'un idioma, bueno, nosaltres ja ho fem, sí. no? que parlem castellà i català, t'expresses o tens un timbre de veu una miqueta diferent. El que passa que sí que és veritat que els assessors d'imatge amb això estem una mica limitats i suposo que hi ha altres professionals, però canviar el timbre de veu, per exemple, és difícil. Hi ha exercicis, però és difícil.
Però potser el timbre no, però sí la modulació, no? El com
clar, mira,
tona...
en la veu hi hauria quatre coses. Una seria el timbre,
sí?
que és si ets, pues, tens la veu ja de per si més aguda o més greu. No?
D'acord.
Després estaria la força, que és el volum. Si tu ja estàs acostumat a parlar fort uh-huh. o no, per exemple, els actors de teatre, no? ja els hi queda una mica això de parlar molt fort perquè sí? sempre els diuen
sí?
crida, crida, crida a l'escenari. Després, el ritme, que sí? seria la velocitat amb la que jo parlo.
Uh-huh.
Hi ha gent que s'ha d'esforçar molt per, i ho ha d'interioritzar, de parlar lent, perquè si no...
Perquè parla molt ràpid.
Sí, perquè parla molt ràpid, imagina't que és gent que ha de donar discursos o classes, llavors els hem de posar pauses, silencis...
Uh-huh.
I després la quarta cosa seria això que has dit tu, la modulació, que seria com la musicalitat, no?
Exacte.
Segur que tothom ha anat a classe d'algun profe que ha començat la lliçó i dius, ostres, quan parli així tota la classe és que m'adormiré.
M'avorriré perquè no li posa èmfasi en segons quines
Exacte.
Paraules, en segons quines frases. Uh-huh. Per tant, Déu-n'hi-do, estem parlant només de la veu.
Imagina't.
Estem parlant, recordem, de com donar una bona imatge quan algú no ens veu. En què més ens hem de
Mira,
parar
doncs,
atenció?
Això de parlar, només la veu ja, que de per si et ve, el de més ràpid, més lent ho podem practicar, però bueno, si ets més agut, més greu, després el vocabulari que utilitzes, quines uh-huh. paraules, no? En quin àmbit les utilitzes, hem parlat abans de l'àmbit familiar, l'àmbit amics, l'àmbit treball... Llavors hi haurà mots més cultes o més tècnics que per raó de la teva feina els hagis d'utilitzar. Inclús pots utilitzar doncs, anglicismes o expressions molt col·loquials o que sí. només s'entenguin en aquell ambient, no? sí. en la teva família, per exemple, o en la teva parella.
Sí.
I després jo sempre dic que hi ha cinc mots que són màgics. Són les paraules obre portes, que dic jo.
Ah, doncs vinga, prenem nota.
Vinga, les cinc paraules que t'obriran moltes portes en aquesta vida i són molt senzilles i te les ensenyen de ben petit, encara que després igual
les oblides. Crec que començo a intuir-ne algunes, però digue'm.
Mira, per favor.
Si us plau, no?
Si us plau, per favor. Gràcies, disculpa o disculpi, hola i adeu. Són aquestes cinc paraules...
Que són senzilles, exacte.
Que són senzilles...
Que s'aprenen des de ben petit...
Que no costa res...
I no les fem servir prou, Vanessa, moltes vegades?
Crec que no. Crec, sobretot, hola i adéu. Hi ha gent que entra als llocs i es treu a l'abric, comença a fer coses, tal... No
un hola, salut. Bon dia...
Sí, encara que igual no estrenyis la mà d'aquella persona o no... Però sí, un hola i un adéu quan te'n vas, també.
Escolta'm, i ara que estem en això, un apunt. El Digue'm. Tema de quan un entrarà, per exemple, a un lloc al matí... obligatòriament ha de donar la mà, ha de donar petons, o amb un hola educat i prou, o sigui, n'hi ha prou
amb un hola educat.
Perquè hi ha...
Els petons ja són traspassar una barrera, tornem a parlar una mica, no?, d'intimitat o de familiaritat, que l'altra persona ja sàpigues que... Hi ha gent que es veu obligada a fer aquestes coses
uh-huh.
quan de vegades no li agrada,
uh-huh.
saps? No, és com per convencionalisme... ja ho ha de fer, o perquè a Espanya és aquesta tradició de donar dos petons.
I això ho fem molt de vegades amb els nens, no? Que
és com, nens.
Dóna-li dos petonets, dóna-li dos petonets. I els nens, que són com són, moltes vegades diuen que no vull donar dos petons.
I no els donen.
I aquí hi ha
la
variants,
opinió,
no?
La meva opinió, i com a mare també que ho soc, és que els nens han de donar petons a qui els surti, el que tu sempre els has d'educar, però això és opinió meva, eh?
Uh-huh. Bueno, però és opinió d'una experta que s'hi dedica, és a dir...
Sí, però també estem parlant de nens, de que no són... Persones que no es porten per convencionalismes, els nens són més espontànies que nosaltres.
Exacte.
Llavors jo penso que tu els hi has d'educar dient que sempre han de saludar i d'acomiadar la gent, però no necessàriament amb petons o en contacte físic, si no els hi ve de gust.
Que d'alguna manera és el que també aconselles quan ja som grans, és a dir, no necessàriament, no és obligatori quan entres a un lloc o quan coneixes algú, saludar i fer-li dos petons. Però és veritat que aquí està com molt instaurat
el
fet dels dos petons a la dona, no? I donar la mà amb l'home. Que...
Sí, però fixa't, després a la feina, a les dones,
sí,
sobretot a les que tenen els càrrecs o càrrecs intermitjos, els hi donem la mà.
Sí, perquè...
O entre elles es donen la mà.
Perquè d'alguna manera s'està començant a instaurar això, a instaurar això, no? De que aquests dos petons...
Perquè la mà t'aporta una distància amb la persona.
D'acord.
I a nivell laboral... Tu en principi vols aquesta distància, no? Perquè sempre estan doncs, mal vistes, no? Les relacions que passen de més de professionalitat. Llavors la mà és com que tu crees uns centímetres del teu braç cap a la mà i de la mà de l'altra cap a la seva espatlla, és aquesta distància que no ha de traspassar. En canvi els petons és distància zero, tu estàs tocant
el
rostre de l'altra persona.
Tot i que hi ha aquells petons sempre que no es toquen, eh? Perdó, seguim.
Oi, no, fet... aquests petons...
aquests petons no, eh? Si fem petons, fem petons.
Exacte, això sí. Després, mira, parlant també, hi ha una cosa que segur que la gent ha sentit parlar, que és el somriure telefònic, no?
Sí.
És el que podem tenir ara tu i jo, no?
Sí.
Aquí que estàvem una mica fent broma amb això d'ara, dels petons aquests que no es toca la cara. Doncs aquest somriure és quan tu... tens ja el gest relaxat, facial, no?
Sí.
No fa falta riure, eh? Uh-huh. No volem que la gent confongui que el somriure telefònic aquest té a veure amb l'humor o amb fer bromes constantment.
Uh-huh.
No, perquè això pot caure pesat a l'altra persona. Estem parlant d'una cosa una mica més sutil. És relaxar el gest facial, relaxar la teva postura corporal, perquè imagina't, si tu estàs rígida, si tens la cara així com sèria, no? Estàs pensant coses, no et sortirà aquesta manera de parlar en la que l'altra persona pot transmetre-li tu parlant que ets doncs una persona més propera.
Sí.
És això el que volem dir, eh? No que s'estigui rient tota l'estona.
Perquè si no podria donar a entendre a l'altre que se n'estan rient o que s'està rient d'alguna cosa i l'altra persona no sap ben bé de què, no? I llavors podria crear confusió.
Sí.
És un tema de ser agradable, simplement.
Exacte, de ser agradable i després de crear aquest ambient, no? Diguem-lo d'una manera de confiança o de proximitat amb l'altra persona, que fa que estigui més oberta doncs, a parlar amb tu, a donar-te una feina, el que sigui. Has de tenir sempre aquest somriure.
Doncs vinga, ens queda apuntat un somriure sempre a la cara, al gest, perquè encara que no ens vegin, el puguin sentir d'alguna manera. No?
Això és important per tu, però tu ja el tens.
Jo sóc riallera de mena, és veritat, a mi em surt. Tot això perquè són inputs, recordem, per donar aquesta bona imatge quan no ens veuen.
Quan no ens veuen.
Estem parlant que aleshores no ens estan veient com anem vestits, no ens veuen el cabell, no ens veuen la cara, no ens veuen si estem sentats, si estem drets... Tot això es nota, s'ha de notar?
Tu creus que podries... Mira, t'ho faré al revés amb una pregunta cap a tu. Tu creus que podries notar, només escoltant una persona parlar d'algun tema, quin nivell cultural té... si està content, si està enfadat, si és seriós, si és més aviat proper...
Jo crec que si està content o no, crec que sí. Crec que això, la veu, el to de veu ho transmet. També hi ha gent que potser té aquesta capacitat d'amagar-ho, eh? Nivell cultural, home, si parla una llarga estona, sí. Amb una única frase, jo crec que no.
Única frase no, però si està parlant d'algun tema i tu veus que utilitza mots més aviat cultes, que no fa gaire fallos garrafals així parlant, que sembla que té el seu argument un, bueno, com el que ens van sí, ensenyar al col·le, no? Sí. Un desenllaç, un nus i una introducció. Si veus que segueix unes pautes, pots intentar intuir. Sí. És una mica intuïció. Sí. Ostres, crec que aquest home, doncs mira, té estudis.
Si més no, et pot despertar interès, no? Pues mira, és interessant. Aquest home o aquesta dona sembla que parla, el que parla en sap, vaig a... i pares atenció, no? Exacte. Que si no, de l'altra manera, potser grinyola, no? És el que vols dir, no? Que si no, igual alguna paraula que et grinyola. Que
sí, suposo que notaries alguna cosa en això que hem dit del nivell cultural. Després, tot l'altre, si sembla seriós, si sap del que parla... Es poden transmetre moltes coses parlant. Després, una altra cosa que no em vull oblidar de dir Vinga. És que parlant hauríem de tenir 4 prohibicions.
Vale, ens has parlat de 5 paraules bàsiques, eh? I les hem dit gràcies, gràcies o sisplau, hola, adeu i perdó o disculpa en cas de que... I després les que no.
No són paraules, això. Són coses que hauríem de no fer. Són fets.
Doncs vinga, prenem nota.
Una seria no menjar, mentre parlem.
Home, això està bé.
Sembla molt evident.
Ni xiclet tampoc.
Només cal veure el programa aquest de cites que estarà de moda per la tele o anar a sopar amb un grup d'amics. Segur que trobes algú a la taula que mentre parla està menjant. Doncs una cosa que sembla bàsica no ho és tant a la vida normal, no? Llavors, una seria no menjar. L'altra seria no beure.
És a dir, si menges i si parles.
Ah, exacte. D'acord. Hi ha temps per tot. L'altra no beure, que no va beure. Una mica lligada amb aquesta.
Home, és que més amb líquid a la boca parlar... Ja
imagina't, o que estiguis bevent i et facin riure, que això li ha passat a tothom sí. I qui digui que no és mentida.
Aquelles coses que passen i s'escapa després
exacte.
Tot el beure.
Després, el xiclet.
Ai, el xiclet.
Mira, a mi m'encanten, eh? He de confessar que sóc addicta als xiclets, però, clar, parlant amb
aquí clients... Aquí la ràdio amb xiclet
a
no.
A la ràdio, a la feina, no es pot. El xiclet per al teu temps lliure. Després, el cigarret.
Tampoc.
Això també es nota, eh?
Sí, no? Quan estàs parlant amb algú per telèfon i
recordem
està fumant...
Recordem que estem parlant de persones que no et veuen, eh?
Exacte.
No que es noti
sí que
perquè
es nota.
Et veuen fumar. No, és que... Es nota aquest sorollet que fa...
De fet, jo crec que tots ens ho heu passat alguna vegada, que estàs parlant amb algú i quan portes una mica parlant, de sobte pares i dius, què estàs dinant? Què t'he enganxat dinant? O que,
sí.
Perquè notes
perquè...
que està... O que estàs, saps?
Sí, que fa sorollets o que no, directament que no parla, no? Fa una
estona. O que hi ha silencis, no? De sobte notes un silenci o com buf i diu, deu estar fumant o deu...
Doncs mira, parlant d'això dels silencis, una altra cosa que ja de vegades escapa una mica al nostre control seria controlar el silenci que hi hagués de fons a l'habitació, no? Imaginem una situació professional.
D'acord?
I imagina't que estem teletreballant, que ara està molt de moda, gent que sí. teletreballa un dia a la setmana,
teletreballar
o que ha de fer
que...
una trucada i just està a casa però ha de solucionar un tema del treball. Vale, doncs hauríem de mirar, per exemple, si té sorolls dels veïns, doncs intentar tancar finestres i portes, o imagina't que hi ha un bebè plorant... o un lladruc d'un gos, tot això doncs ho podríem solucionar aïllant-nos, no? Aïllant-nos una mica tancant portes i finestres o un aparell de neteja, també parant-lo. Després, la teva mateixa roba o els complements que porten podrien fer soroll.
Les pulseres,
sí,
collarets...
Sí, els penjolls, això pot molestar molt a l'interlocutor. Fixa't que et pot molestar fins i tot veient-lo. O sigui, això ja dona mala imatge perquè estàs pendent del
sorollet, del clic-clic.
Del sorollet, de com es mou el clic-clic, del cascabell que porta aquí el...
Sí.
Després, què més? Quan no et veuen, que estiguis obrint alguna cosa que tingui un embolcall sorollós. Jo què sé, un paquet de folis, no fa falta
sí.
Que sigui un carmel,
sí, sí.
Però també suposo que la gent s'ha imaginat això,
sí.
Obrint un carmel o alguna
cosa. Aquell el so del xx, no?
Sí.
Que sona quan
obres. Això pot molestar també. I després, doncs, bueno, ja seria un tema d'educació, que en això els assessors d'imatge he de dir que no entrem,
sí.
No? Perquè l'educació ve de casa, que serien la tos i els estornuts, també, doncs, sí,
ostres,
podem
quan
evitar... O...
Però això si et ve, no?
Et ve, però podem retirar una mica el rostre del telèfon o tapar l'auricular un segon.
Home, això és d'agrair, no? No cal estornudar del telèfon, que igual...
Bueno, som humans i si passa, però si es pot evitar, diem tot de consells perquè...
De casos d'aquests, però, n'hem vist alguns graciosos de... I ara recordo un que jo diria que va sortir l'any passat d'aquell periodista... que estava fent una crònica des de casa seva i va aparèixer la dona amb els fills pel darrere.
Sí,
no?
Sí, aquelles ja el
coses,
vaig veure.
Clar, i es va fer viral aquella imatge perquè es veia la dona agafant el fill i traient-lo fora de l'habitació. Clar, quan un, el que deies, no? Quan un treballa des de casa i ha de fer videoconferències, entenc que és això, la recomanació és... Abans de fer la videoconferència, anem a veure bé l'espai, això, que no hi hagi portes obertes, que
sí,
no hi hagi
sorolls...
Sí, però
la vídeo ja t'estan veient, eh?
Sí, Ah, és veritat, tens raó.
Aquí ja t'estan veient, no és el tema d'avui. Això ja en parlarem,
tens raó,
si vols.
Tens raó.
Però és veritat que això però es va fer viral, jo crec que perquè la gent en el fons el que busca o el que pretén, o per això estan tan de moda i la gent ho segueix tant als realities, la gent vol veure que els altres també som humans, en el fons, que tots ho som i que tots
jo
tenim...
Jo ets a dir que he fet alguna vegada algun directe de ràdio i s'ha sentit la meva filla cridant pel darrere perquè en aquell moment li ha sorgit un dubte que no podia esperar ni un minut, és a dir, que són coses a vegades que passen inevitables. No?
Exacte, no? El que hem de dir com a conclusió també és que tots som humans i hi ha un error i que hi ha coses que no són errors, que són coses que li
poden
passar
a tothom. Això són consells, de moment donem
són només consells.
Vinga, ens queda poc temps, seguim. Si no, vinga, tenim per acabar...
resumim. Vinga, resumim. Ara per escrit, suposo que el de oral li interessava més a la gent. Ara per escrit també podem donar una imatge cap als altres que no ens veuen. Ja no estan de moda, no?, les cartes, el d'enviar cartes, però bueno, encara hi ha gent que ho fa. Estem parlant de missatges de WhatsApp, d'e-mails, tot això que es fa molt, sobretot a nivell professional, inclús de la teva targeta de visita. Totes aquestes coses que la gent rep de tu de manera escrita, però no ha vist ni la teva persona. Imagina't que la targeta no se l'has donat tu, se l'ha donat una altra persona. Hem de tenir en compte quins conceptes hi posa, com et defineix com a professional...
Hem de parar atenció, no val qualsevol lletra, qualsevol imatge, qualsevol color, hem de pensar com és.
Que tot et representa. És com allò que diuen, no? Si tu fossis una beguda, quina beguda series? Pues si tu fossis una lletra, una tipologia de lletra, quina lletra series? Si tu fossis una manera de saludar, quina
manera series? Vanessa, si no, d'aquí 15 dies seguim, perquè aquest tema ja veuen que dona molt de sí. La Vanessa i jo tenim molt de rotllo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Ens veiem d'aquí 2 setmanes.
D'acord.
A No Només Moda. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.